Bona nit, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres en un programa més del Perfils, aquí, a Ràdio Falset.
Avui, amb aquest mes de febrer en ple hivern, començarem amb un nou convidat que ens explicarà coses de la seva vida i de la seva feina.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda per algun aspecte o altre, però pensem, o voldríem pensar, que és molt més que una simple entrevista.
També volem que us agradi i us interessi el que diem, i així passàvem una estona agradable amb el seu contingut.
En aquesta entrevista volem agafar els diferents perfils del personatge, per això el nom del programa, Perfils, perquè buscarem el perfil personal, el professional i també l'altre perfil potser que desconeixem més, que és el perfil humà.
Volem, si es deixa, descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la més, que no pas el personatge en si.
I ja, sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils.
Avui parlarem amb Amat Pelejà, músic i pintor, artista de la nostra comarca i viu a Marçà. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Amat.
Sí, bona nit.
Per començar aquest programa, si et sembla, ens podem situar, potser una miqueta el Miquel i ho ha dit, on vas néixer i on vas viure la teva infantesa?
Sí, Marçà.
I vas anar els primers anys a l'escola aquí a Marçà? O sigui,
sí, sí,
sempre
sí.
Has estat...
Pràcticament, diguem-li, ja està als 12 anys, sempre a Marçà.
I què te'n recordes d'algun mestre o d'alguna de l'escola? Com era aquella escola que tu anaves a Marçà en aquella època?
Vull dir, una escola tremendo, em va marcar moltíssim. No diria, home, tot té els seus, les seves coses bones, sobretot pels amics. Era una infància, doncs, bueno, que no té res a veure... Suposo que amb els d'avui en dia els medis eren, diguéssim, més deficients, però, diguéssim, l'educació va ser molt repressiva i el mestre, doncs, bueno, seria per escriure un llibre que...
De com no s'ha de fer?
De com no s'ha de fer, sí.
Era l'època.
No obstant, ha sortit així, com tu ets ara.
De sí, manera... però, bueno, diguem-li...
O malgrat això.
Sí, a través de diverses teràpies, no diria psicoanalistes, però bueno, teràpies d'un mateix que et vas polint durant els anys. Sí. Però bueno, han anat sortint aquestes coses que et van marcar.
Vas estudiar a Marçà els teus primers,
sí,
els primers anys i llavors vas anar...
Llavors
altra...
ja vaig pujar aquí dalt a Falset, que va ser el principi ja, pràcticament que començava l'escola de formació professional, i aquí vaig estar pues, pràcticament... Doncs, que van ser els 2 anys d'iniciació i els 3 més, 3, 5 de la formació professional aquí. I llavors ja vaig anar, el que era abans 3 i 2, que és ara els anys, diguem-li, abans eren 3 aquí i 2 a Tarragona, ara són 2 aquí i 3 a Tarragona. Jo em vaig fer 3 aquí i llavors 2 a Tarragona.
I què estudiaves a Sant Pau, si tu ets
pues
músic?
Bueno.
I pintor.
No, a mi, jo me'n recordo que m'agradava molt el dibuix. De fet, sempre, les qualificacions aquí dalt, en aquella època jo copiava molt algo al Disney i tota l'època aquella, fins quan van començar a sortir el Cavall Fort, tot això, el Jan i Trencapins, i bueno, tenia molt bones qualificacions. El que passa és que, clar, que, bueno, coses de la vida, dic, vull ser delineant, i el meu avi diu, que has de ser tu delineant, tu mecànic, que els mecànics tenen molta penya, i allí vaig agafar la llima, i bueno...
Has canviat el pinzell, el llapis per la llima.
Sí, i la llima, doncs, bueno, fins que vaig arribar a treballar una temporada, com vaig acabar d'estudiar, en una empresa a Tarragona, molt poc temps, però clar, vaig veure que allò no anava amb mi.
Eres un bon estudiant? Quan estudiaves, ets bon estudiant?
No, jo no... potser, possiblement, me considero una persona que diria que m'havia d'esforçar bastant. No se'm feia fàcil la cosa. Sobretot, matemàtiques, física... Eren assignatures que sí. Sempre me van costar molt.
La ciència, sí, les ciències no
eren... No, 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 no. A mi eren... les coses així molt il·lusòries, diguem-li.
Te'n recordes d'alguna anècdota així d'estudiant o alguna
cosa? Bueno, ja et dic que n'hi ha per escriure un llibre fora.
Així sobretot, més rellevant, no, que es pugui...
Sí, sobretot, home, del capellà d'aquí Falset sí que me'n recordo perquè em deia aquell, aquell de Marçal o del pell llarg, perquè en aquella època ja portava el pell llarg. Però, bueno, d'anècdotes, sobretot del de Marsassi, però aquestes no crec tampoc que estigués bé comentar-les per la ràdio, perquè són una mica dures.
Bueno, molt bé. Sempre has viscut a Marçà o has estat
no,
a
molt allò, temps? Quan vaig sortir d'allí vaig marxar a Barcelona. Llavors a Barcelona, diguem-li, jo quan vaig acabar els estudis, pràcticament ja em va enganxar al servei militar. En aquella època ja sabeu que tots havíem de fer la mili, llavors jo vaig dir, com que igual s'ha de fer i a la meva família sempre toca l'Àfrica perquè era així, doncs, i de fet llavors m'havia tocat a l'Àfrica. El que passa és que ja dic, la vaig fer abans, doncs me vaig apuntar voluntari i la vaig fer a l'aviació a Reus. I bueno, vaig estar els 15 mesos allí, doncs vaig conèixer un noi que per cert és un gran músic, us vam fer amics, que és el Carles Benavent, el contrabaixista que ha anat tota la vida amb Paco de Lucía, i d'allí vaig marxar a Barcelona i vaig, diguéssim, vaig anar primer a casa seva, al pis que tenia ell, a viure allí, que hi havia un ambient musical molt bo, però, diguéssim, en aquella època es anava una mica...
Ja, com si podria.
Però, Amat, tu la música ja la portaves dintre, suposo.
Sí, clar.
Perquè, clar,
sí,
vull dir, sí. No has trobat un músic, vull dir, ja tenies que...
No, bueno, jo la diguem...
Havies estudiat que... música o algo? Sí,
fet
bueno, algo,
jo la guitarra me la vaig comprar, la primera guitarra. A mi, jo no sé per què, sempre, més que músic, la música m'agradava, però ja, quan jo vi... En aquella època les televisions eren contades, n'hi havia dos o tres, i n'hi havia un al bar, que el bar era d'un tio meu, de Calavellesa, i llavors en aquella època van fer un concurs, bueno, un curs que es deia Nuestra Guitarra, que la feia un professor de Madrid que es deia Segundo Pastor. I, bueno, jo em vaig comprar una guitarra que em va costar en aquella època, me'n recordo, 1.200 pesetes, i, amb aquell, i t'enviaven unes lliçons des de Madrid, i allí amb un amic que hi havia al poble, que tocava quatre cors, vaig començar, però bueno, vaig aprendre a tocar molt ràpid. En un any ja pràcticament ja m'he desenvolupat ja bastant bé, sí. I ja vaig muntar el primer grupet, o sigui que als 15 anys pràcticament ja vaig començar a tocar amb un grup d'aquí Falset que els hi havien, que se'ls havia posat mal a lo baix, que eren los Àries,
sí.
I amb ells, doncs, bueno, me'n recordo que la segona actuació que vaig fer amb ells ja vam guanyar el festival de concurs de Mora, i en un any vam fer, no sé, 50 i pico d'actuacions.
Carai, semiprofessional, això ja...
Sí, sí, clar, bueno, clar, quan jo he dit això de la mili, llavors, des dels 15 anys ja pràcticament, cada any ja vaig anar tocant sempre en un grup diferent, ja pràcticament... Sempre, hasta fa 4 anys, sempre ja m'he mogut dins de l'ambient musical amb moltes formacions, orquestes, grups... Sempre...
Després entraré més amb sí. Més profunditat a parlar del tema de la música i del tema de la pintura, i abans, però encara estem una miqueta amb el perfil personal.
Sí.
Recordes algun fet rellevant a l'època de la joventut que d'una certa manera t'hagués pogut marcar, de dir, hòstia, a partir d'aquell dia o aquell fet, aquella cosa va a mi disparar algun resort que em va fer veure no sé què?
No, jo crec que una mica amb això, sobretot el programa aquest de televisió, jo me'n recordo que quan sortia a tocar aquests grans guitarristes, me'n recordo molt de l'Andrés Segovia, perquè jo tenia unes lliçons que jo m'havia mirat i va sortir un dia a tocar l'Andrés Segovia. I quan van sortir els títols, dic, ai, però si són...
Són els que tinc jo.
Són els que tinc jo. I vaig veure que la interpretació era diferent, però jo sentia recuerdos de l'Alhambra, tota aquesta sèrie de cançons, no sé, qualsevol, del Venice, jo deia, això jo ho haig de tocar. Més que... Però per l'altra part també m'agradava, sobretot, doncs, Deep Purple... I llavors ja vam entrar a l'època, sobretot dels meus grups preferits, de Genesis, Yes, aquests grups doncs, de jazz, no, de rock sinfònic.
Sí, música sinfònica. Sí. Rock
i hasta certa manera, també una mica, me'n recordo que el meu germà va comprar un disco que era el famós Jan Steves, del Sonny Stitt i el Paul Gonsalves, que no tenia res amb jazz, i jo ja hi tenia alguna cosa. I llavors allí ja vaig descobrir el Wes Montgomery, que per mi ha sigut... el gran mestre de tots els temps de la guitarra de jazz.
Amat, viure a Marçà o al Priorat, què representa per tu?
Bueno, clar, aquí és, allí t'ho tinc tot. La família, allí, he tingut sempre els pares, el meu pare no, perquè per desgràcia pues ja va morir l'any passat, però bueno, la meva mare, la meva dona, les meves xiquetes, no ho sé, encara els amics que encara tens de la infància, que molts ja se n'han anat.
És tota la teva vida, doncs.
Sí, clar. Però el que passa és que, clar, jo sóc una... Jo crec que potser des del meu... des de la meva òptica crec que m'hauria adaptat en qualsevol lloc. Pel que he viatjat i pel que he vist, tampoc crec que creem una mica pàtria, digue-li així, al lloc on estem, al moment determinat. Però crec que si...
Que sents una persona universal, però molt
sí,
arrelada...
Sí, això mateix. Estic arrelada aquí, però no sóc una persona, allò que diguis, que hasta cert punt, si em desapegués d'aquí, no podria viure en un altre lloc. Hi podria viure perfectament.
Molt bé, i com te temeixes com a persona? Com te definiries com a persona?
Home, jo intento... Intento ser una persona que no faci mai mal a ningú. Possiblement sóc una mica egoista. Això, sóc egoista en les meves coses. Perquè, clar, intento... Moltes vegades m'agradaria possiblement donar més. Però l'únic que puc donar jo és la comunicació a través de les coses que jo faig. I jo el que jo faig amb aquest aspecte, pues mira, és que no sé fer res més. Hi ha hagut anys... Jo sempre m'he replantejat la vida, dic, potser hauria sigut un bon seminarista.
O un bon mecànic, però, un bon mecànic.
No, però no, però crec que no he tirat per aquí. No. I ja vaig estar posat una mica amb tota l'onda d'una mica de l'hinduisme i totes aquestes històries.
Estàs casat? Tens fills?
Sí, sí, tinc la dona i dos xiquetes, una, la Maria i la Núria, de 19 i de 14 anys.
I què ves tu, què és per tu l'amistat?
Home, l'amistat és un valor que és el més gran que hi ha, perquè a través de l'amistat neix l'amor i l'amor també sense amistat també no és res.
Com te sentes més a gust, tu? Llavors d'una actuació musical... O llavors de pintar un quadre, o després d'estar a casa amb la família, etc.
No, jo diria
etcètera.
Que tots són paral·lelismes. Possiblement seria una tonteria, però hi ha vegades que diuen, una vegada vam fer una pel·lícula que deien el dia més feliç de tu vida, i el dia més feliç de tu vida era el dia que feien aquesta pel·lícula, era el dia de la comunió.
Doncs...
Jo me'n recordo que un, possiblement, no sé si serà el dia més feliç de la vida, clar, un dels dies més feliços de la vida és lògicament l'experiència de quan un té un fill, però jo me'n recordo que un dia molt feliç de la meva vida va ser quan a mi em van donar la llicència de la mili, que va ser una cosa...
Com un alliberament.
Que sé que ho va llançar tot. Va ser una cosa... Clar, en aquell moment vaig descobrir que no hauria pogut ser mosso d'esquadra.
Molt bé. Si et sembla, doncs, ja passant ja amb aquest tema, doncs, potser podíem canviar ja del perfil i entrar ja, diguem-ne, més al perfil que estàvem comentant. De fet, les coses les anem barrejant, però que penso que forma part del joc del programa, no? La primera pregunta, que abans a mi que ho trencat ja havíem fet i sempre s'han posat a riure, a la mà, li hem dit, tu què ets o et sents més, músic o pintor?
Clar. És
què
que no és, això és com dir, si et sents més persona... Perquè, clar, és una cosa que no tampoc m'ho plantejo. Perquè jo, no, primera, jo no crec ni que sigui ni músic ni pintor. Perquè jo faig les coses amb naturalitat. De fet, jo tampoc no he anat mai a una escola de pintura. Ni he anat mai, si ho mirem des d'aquest punt de vista, jo he tocat moltes. La meva escola de pintura ha sigut sempre a través de l'experiència pròpia, igual que la de músic. Bé, jo, per exemple, no tinc una carrera musical.
Tu ets l'autodidacte de la música i de la pintura.
Sí, això mateix. El que passa és que, clar, per exemple, jo em vaig trobar fa 5 o 6 anys que jo no tenia, jo havia donat classes en molts llocs i no tenia encara una titulació per poder donar classes de música. I llavors la meva titulació va ser a través de la Generalitat una habilitació que es fa professional, conforme tu tens una sèrie d'escoles i d'anys, i es fa un examen oral, o digue-li com vulguis, i vam ser tres de la província, que per cert, un havia estudiat a Berkeley, i havia tenia 2 anys a Berkeley, i no li convalidaven els estudis. Sí, sí, sí. Que és molt fort, això, eh?
Sí, bastant, perquè són coses que... No.
Sí, sí, clar.
Però bé... La pintura que dius tu, tampoc has fet cap curs ni res bàsic a part de...
No, mira, lo de la pintura...
De lo que et surt de dins,
sí,
clar.
Sí, lo de la pintura va néixer una mica, diguem-li una mica com a casualitat, perquè jo vaig estar tocant hasta jo, diguem-li que a mi la meva meta era ser concertista de guitarra. Jo vaig arribar als 23 anys, que va ser l'època que jo pràcticament vaig arribar a tocar més, que és quan estava tocant ja Bach i obres doncs, bueno, d'un cert nivell, i vaig tindre la, digue-li, sort o desgràcia de tindre un procés inflamatori al braç que em va deixar pràcticament durant molt temps sense poder tocar. Jo et diré, vaig estar a vora 7 mesos. Llavors jo vaig voler retornar, però vaig veure que no podia ser. Me van fer unes proves al braç i van veure que jo no podia seguir, que el braç esquerre m'havia perdut, doncs diguéssim, una força. Llavors jo, i a la guitarra elèctrica ja la tocava, però jo veia que per aquell tipus determinat d'estudi que jo necessitava 4-5 hores cada dia, jo no ho podia fer. Llavors, clar, jo em vaig tenir que prendre la vida més relaxada. Per l'altra cosa, a mi... m'atreia molt ja també en aquella època es feien moltes còpies de gravats del Gustavo Doré, bueno, i de tots els clàssics aquests amb plomilla inglesa. És un corrent de coses.
Sí, sí.
Resulta que a base de fer aquests gravats que són mil·limetrats, allò que es diu, i a més a pols, doncs me cascava la vista. O sigui, que és curiós.
He pensat que deies que te recuperaves de la musculatura de la...
No, és, o sigui, sí, sí, és sí. De riure. Sí. Però bueno, i llavors me'n recordo que vaig anar i vaig dir, bueno, escolta'm això, i me'n vaig anar a Reus i vaig conèixer un pintor que es deia Vicenç Ferrer, que tenia una escola, i dic, calla, que m'apuntaré aquí a fer pintura. I vaig anar 3 dies. El tercer dia, aquell senyor em va vindre i em va dir, escolta, diu tu, diu, aquí no hi vens a fer res. Diu, perquè té dibuix i en saps. Los colors, ja el tens una mica, diguéssim, l'odor del color, i ja el tens perquè ho veig. Tu el que has de fer és pintar a l'aire lliure. Bueno, per cert, llavors al cap dels anys, no ho sé, bueno, és una cosa comentària, vaig editar un llibre que es diu L'aire lliure, que és a través d'aquesta pintura. I me recordo que, bueno, que en aquella època jo me'n vaig anar i a Altafulla, per cert, vaig fer els primers... Vaig descobrir la pintura al pastel. Primer vaig tocar l'oli, llavors vaig fer l'aquarela, vaig descobrir el pastel i allí vaig fer els primers pastels que, per cert, una neboda meva, que era petita, que corria, estava damunt del llit i me'ls vaig... Me'ls vaig agarrar i vaig agafar un disgust tremendo. Però, bueno, ara els llançaria, segurament, perquè de qualitat no en tenien gens. Però, bueno, i a través d'allí ja vaig començar que et diria, durant molts anys. I et diria que pràcticament fins ara han sigut doncs, uns 25 anys, pràcticament, quasi sempre, pintant jo, per exemple, el Priorat, me'l sé dir.
Sí, això, pintes de memòria o d'estudi o necessites tenir un model davant?
Jo sempre he pintat al natural, sempre. Jo et puc dir que sortia durant 2 estius, sortia cada dia... molts de matins a 6:45 de casa i a les 7:15 en punt surt la llum, neix a la mola les primeres llums. Llavors, estudiar les llums, allí, els colors. I clar, si feia 20 quadros, 19 els havia de llançar. Però això em va ensenyar molt.
I tant, clar.
Va vindre, me'n recordo, un pintor de Barcelona, per mi, crec que el millor paisatgista que he conegut i que hi ha, bueno, que hi ha dins del que d'això, que va vindre per una vegada, va anar al Cairat i va preguntar, bueno, m'agradaria conèixer. I me recordo que em va dir, diu, si tu pintes aquí, diu, pots pintar en qualsevol lloc, al Priorat, perquè no és un terreny fàcil.
Ah, sí,
clar, llavors jo, a partir d'aquí
he anat
a altres llocs, he pintat al País Basc, no sé, el Castelló, i clar, i són llocs que en qualsevol puesto hi ha, per exemple, a la Olot o així, diguéssim, tens la Floreta, lo típic. Però bueno, diguem-li, des de fa 4 anys o així, pràcticament pinto molt poc paisatge. Últimament diria que aquest any mateix jo només he fet un paisatge sol, o sigui que pràcticament he passat amb un altre tipus de pintura,
o sigui,
que no té res que veure.
Generalment has pintat paisatges,
sí,
retratos, no, no, no has tocat.
Retratos també, sí, la família...
Però els teus quadres no són realistes, realment.
No. No.
Com els definiries, tu?
Home, mira, jo et diria que han passat per diverses etapes. A veure, diguéssim, impressionistes per descomptat, perquè veuen una mica de la font de tots els impressionistes. Possiblement, a la seva època m'han marcat alguns, me va marcar sobretot el Joaquim Mir, el gran paisatgista aquest. Llavors, clar, els clàssics francesos ja no te'ls cal anomenar, però bueno... Aquí diríem que... I llavors ja va començar sempre, de fet ja m'atreia la pintura d'avantguarda. El que passa és que era una cosa que, bueno, que hi has d'anar entrant a poc a poc, fins que... Bueno, és un procés que el vas... que hi ha anat entrant, possiblement al principi, doncs... No ho sé, vaig entrar... Per pintors més figuratius, i ara pues, estic en una fase que és molt més abstracta, que s'aniria més... Pues, és que, clar, a la línia...
No, suposo que l'evolució de qualsevol, sí, en aquest cas, pintor, sí, requereix un seguit de passes, no?
I clar, suposo que home, jo me'n recordo una exposició que es va fer a Barcelona del Cococha, i clar, però clar, ara, per exemple, el Cococha, doncs, no... No em diu res pel que jo faig ara. M'atreu molt més el Kandinsky, el Paul Klee, o no ho sé, qualsevol d'aquests.
O sigui, tu consideres que evoluciones com a pintor al canviar, canviar de
sí,
estils?
Sí, cada dia.
I
de... és que una de les coses que t'has de marcar és el fet de no repetitiu. Diguem-li, jo cada quadre que faig no pot ser igual que l'altre. O sigui, tu pots vindre amb tota llibertat a casa i veuràs com no hi ha cap quadre que s'assembli a l'altre.
El color i el traç de la teva pintura són molt importants.
Sí.
És reflex de la realitat o del teu estat d'ànim?
No, és sempre reflex de la part del món interior. Perquè jo, per exemple, jo ja ho he comentat ara, difícilment ara ja faig alguna cosa i a vegades que com a pràctica, doncs, mira, doncs a la millor he anat al Museu Marçà de Marçà, a la millor un diumenge o dos al dematí, i calla, doncs me posaré a fer uns quants marcelinos, allò, una mica la cosa sintetitzada, el típic dibuix, però ja no és lotant aquella cosa que tenia abans de fer la quartera, la quartera la tinc un munt de vegades feta, i sempre és diferent, però això no vol dir que a la millor un dia determinat torni a fer-ho,
fas el que el teu cor et demana.
Això mateix,
no?
Tampoc estàs...
No et perfiles una cosa estudiada, dir ara, a partir d'ara faré això o no faré això, sinó
no,
que
en realitat,
el teu estat d'ànim te diu ara necessito fer això o necessito fer això.
Sí, perquè jo ara ja no ho tinc plantejat com a, diguéssim, com a negoci ni com a venda, perquè com a venda ni com a negoci, diguem-li, jo ja ni tinc cents de quadres pintats. Quan dic cents, ho dic en petit, perquè en tinc... O sigui, jo et puc dir que a casa em pot ser... i n'hi ha més de 3.000 de quadros.
O sigui, la venda del teu treball no és una part important de la teva vida.
No, perquè la venda ja no em supedita res, perquè aquests quadros sé que no els acabaré venent, perquè posa que si jo tinc 54 anys, bueno, per molts que em vengui...
Els grans artistes no. Venen més quan estan morts que quan són vius, diuen.
Bueno, però això també són... Això... s'ha fet molta lletra.
A més, deus que també hi ha molt mercantilisme.
Sí,
també...
aquí s'ha fet molta lletra. I llavors, clar, vull dir, allò de dir lo típic, que et diuen, no, a la millor quan tu seràs mort. Una vegada, per cert, va vindre, bueno, una senyora, bueno, anaven tres a casa, i que era la dona d'una gran autoritat, era un rector d'universitat, no diré el nom, i havia fet una exposició en una galeria a Reus, i bueno, i havien vist uns quadres, i van vindre al menjador, Vam dir, escolta'm, diu, tu ets una inversió. Clar, això em va sonar una mica.
Clar, si és inversió te comprarem, no?
Clar, jo li vaig dir, home, si em compreu com a inversió, ho teniu mal parat. M'heu de comprar perquè us agradi. I llavors va vindre el seu marit i em va comprar. Me va regatejar, però jo no vaig claudicar tampoc.
Però tu quan, per exemple, vols fer un treball de pintura, a la nit tu penses,
no.
Durant el dia, o no penses res i et dius, ara et surt i ara vull fer això.
No, jo m'he despertat moltes nits i tinc una cosa molt clara. I normalment llavors hi vaig i faig quatre ratlles i ho plasmo, però mai surt. O sigui, mai és d'allò.
Tu fas com Picasso, no? Que la inspiració te vingui treballant.
Sí, sí, jo diria que jo les coses me van sortint, i em van sortint i jo no sé per què surten. La casualitat, són molts factors. I a vegades que los cuadros, com la música, com tot, s'han de deixar reposar. I llavors los veus d'una altra manera. Dius, calla, dius, això cala millor. I llavors...
li trobes alguna cosa, li trobes alguna cosa que no havies vist, o el que sigui.
No té res a veure.
Les teves principals galeries, veiem, representacions, en quines galeries més importants has estat? O
exposicions interessants.
Exposicions, sí. Perdó.
Clar, és que aquí per la ràdio sona una mica bèstia.
Bueno, és el teu.
No, home, no, el que passa és que, clar, hi ha vegades que sembla que vulguis tirar cap al teu d'allò, però no em puc queixar, he tingut...
Nosaltres te preguntem...
Sí, i... no, mira, jo, per exemple, que, mira, jo diria que no m'he sentit, i ho puc dir clarament, aquí, sobretot per la part d'aquí, no m'he sentit massa apoyat, diguem-li, a nivell d'aquí, de priorat. O sigui, jo he estat exposant a llocs. I per cert, aquí hi ha gent que es mou, hi ha periodistes, hi ha gent... A mi no m'ha fet mai ningú cap article.
Per què? Perquè nadie es profeta en su tierra, com diuen?
No ho sé. Això s'hauria de preguntar
als que ho fan. És complex, això. Sí.
Això s'hauria de preguntar als que ho fan. Amb això no vull dir res més. El canvi des de fora, sí.
I la teva forma de ser tan cultural, l'escultura no t'ha atregut
sí,
mai?
Sí, he fet coses. Jo tinc dos grans retables fets per iglesias, El que passa que a vegades és una de les coses que no se sap aquí, és no. Que no se n'ha parlat, el canvi ha sortit, i això ha sortit a l'avantguàrdia.
Nosaltres estem aquí, sí, sí. A la ràdio, per exemple.
Sí, bueno, ha sortit gràcies a un escritor, que és l'Andreu Carranza, que és el que...
Sí.
Per cert, bueno, l'altra setmana vam estar junts amb ell, vull dir, fa molts anys que ens coneixem, mira, lo de l'església Sant Joan de Reus, que el vaig fer amb la Neu Segrià, i llavors l'església Sant Josep Obrer, que és un retable que té vora 20 i pico metres quadrats i és fet amb fang, i el vaig fer jo.
Fixa-t'hi. Nosaltres no ens entenem de res a la comarca.
No, vull dir que... Ja està
sí, sí, no, que és això, és moltes vegades això que passa, no? És a dir, a un lloc petit com el nostre, resulta que tenim gent amb molt de talent, amb molt d'allò, i no li donem importància perquè el veiem cada dia pel carrer, potser, No, potser si estiguessis en una torre de marfil que diuen, no? Potser la gent...
No, el que passa és que...
No,
mira, jo crec una cosa. Jo la meva vida me la guanyo donant classes de guitarra, perquè és el meu... És el que em dóna el pa, així. Llavors, clar, per l'altre cantó, tu pots estar exposant en una galeria, posem-li com jo, diguéssim, ara que tinc que entro en una galeria de Sant Cugat del Vallès. Llavors, aquesta galeria, posem pel cas, aquesta galeria és del Grau Garriga. És que cal dir això. Clar, si tu exposes allí, aquest senyor que compra el teu quadro, no ho sap que tu ets professor de guitarra. Així ens entenem. Aquest senyor compra el quadre del pintor Amat Pellejà. Però és que això ho fem tots els que ens guanyem la vida. Perquè jo no puc dependre d'un quadre que vengui en aquest moment determinat. Ara, si jo tingués... si jo em pogués replantejar i dir, escolta'm, jo confio en aquests, però jo la feina que faig també la faig a gust, perquè jo tinc tots els matins, tinc tot l'estiu, tinc totes les vacances de Setmana Santa per poder pintar. I llavors tinc unes hores determinades, que són 4 o 5 hores, a les tardes, que dono les meves classes. I amb això és la meva, diguéssim, és la meva forma de guanyar la vida. Clar, a què em referia? Que clar, el que veu que està donant classes, no t'associa i diu, clar, aquest senyor si es guanyés tan bé la vida, no estaria donant classes. Però, bueno, escolta'm, hem de mantindre...
No, és que una cosa no treu l'altra.
Clar, és que una cosa no treu l'altra. Jo per allí, pels quadros, tindré, diguéssim, un món. Jo tinc un noi, per cert, no és noi, crec que és amic i marxant, perquè jo he estat durant molts anys que m'havia de manegar jo sol. Però, bueno, tinc un amic de fa molts anys que es va jubilar i es va anar posant a poc al món de l'art, i aquest noi, doncs, a mi m'ha anat introduint obra per allà a molts llocs.
Doncs així potser ara sí que seràs una persona
d'inversió
de futur.
No, però deixant anar amb això, és ell el que s'ho porta.
Jo penso que tu com a artista estàs content que aquests quadres la gent els miri.
I a part una altra cosa, que jo, al lloc on jo haig d'exposar el que en sigui, jo no hi tinc cap contacte. Per mi és el més còmode. Aquest senyor, llavors són galeries, marxants, i tots aquests són els que s'emporten el seu tant per cent, el que sigui. Jo només pinto i ja està, i no he hagut cap més història.
Com a satisfacció personal.
Sí, ja està.
Parlant d'això, què és el que no t'agrada del món de la pintura?
Home, doncs clar, el mercantilisme, clar, per descomptat. I llavors una mica que tot el divisme aquest de que qualsevol... com diria, el fet de que es digui artista. A mi em molesta molt aquesta paraula, sempre m'ha molestat la paraula artista. O sigui, bé, perquè què és artista? Per exemple, mon sogre és un gran artista el podar, o quan pels olivers, per qualsevol cosa, és un artista de la terra. Llavors un altre és... A mi, per exemple, que feia obres és un artista de paleta. Llavors, que jo pugui tindre, que pugui tocar la guitarra, però jo crec que de la mateixa manera que ho he fet jo, ho hauria pogut fer una altra persona que s'hagués dedicat amb això. No crec que sigui que tingui més valor jo que una altra. No, és que amb això el que no vull és que se pegui, que un pensi que jo vull ser humil. Jo no vull ser humil, però jo ho veig una cosa normal.
Artista és una paraula genèrica que generalment s'emplea amb pintors, músics, escultors...
Hi ha gent que es posen a la targeta...
Sí, però hi ha gent que ho fan... Que no, sí.
No, però hi ha gent que es posen a la targeta. El nom, artista, pintor. Jo ho trobo tremendo, això.
És que són d'aquells que es volen confondre amb el pintor sol, a seques, no?
Clar. I a vegades que et pregunten, com això que m'has dit abans, músic, pintor... No, escolta'm, fas el que... Moment...
Aquest tipus de fenya o... o de, com vulguis dir tu, sí. de ser artista, t'ha portat a conèixer altres artistes de la pintura o de la música?
Sí, molt.
Importants?
I tant. Però molt, molt. El que passa és que, clar, que...
T'aporten res o no t'aporten res, aquesta gent?
Hi ha de tot.
Per millorar
tu? Per exemple,
què
et diria, home, és el mateix que et comentàvem ara dins del món de les arts. Home, tu, per exemple, que ets escritor, ho saps, jo... tinc bastanta relació amb una escritora de Tarragona, l'Olga Xirinacs, i llavors, doncs, mira, què et porta? Doncs mira, la primera felicitació durant, des de fa molts anys, que rebo jo sempre és la de l'Olga. Llavors, aquest any mateix, te truca i et diu, escolta'm, ja rebo la felicitació, no et preocupis. I jo vaig allí a casa, jo li porto el llibre, aquest tipus de cosa. Clar, una persona que ha guanyat primers premis i que tu puguis...
Sí, sí, està en contacte amb ella. Sí, sí.
Contacte, bueno, el cas aquest que et deia de l'Andreu i d'altres, persones que vas coneixent, que a la millor fa molts anys que les coneixes, i que tu, diguéssim, te congratules de veure que aquestes persones estan guanyant aquests premis i que tu dius, bueno, sí, què té més aquesta persona que jo? Mira, aquesta noia a la que parlàvem abans, que hem dit un moment, la Maria Teresa, la Pallarès, la Maria Teresa... Jo me'n recordo que és la delegada del govern. Sí. Jo me'n recordo que son pare me va comprar dos quadros. Això l'any passat, per regalar-li a ella. I volia que eren dos quadros de la Torre de Fontaubella. Troba el seu pare i em diu, escolta'm, diu, si l'haguessis vist plorar, no va estar ni 15 dies abans, que jo no sabia res, això que la feia delegada del govern, la vaig trobar al bar de Marçà, que era quan feien la fira del vi, sí, va ser per allà llavors.
Mes de maig.
Vaig trobar, i em va dir, diu, mira, diu, encara els tinc embolicats perquè s'estan arreglant el xalet, diu, per polsar-los. No perquè sigui ni delegada ni perquè sigui, sí, sí. Perquè, però el que dic, perquè són persones que les has conegut des
de petit.
De petit. Jo amb ella l'he conegut de crio i llavors estan entestats.
Sí, sí.
Per mi és Maria Teresa i l'altre pues, és un germà i l'altre és així. Com us coneixem nosaltres? Quin té... Quina importància amb
és
això.
És que a vegades les persones més a prop, les que veus cada dia, potser te coneixes, però no allò en profunditat. De dir,
ho dones per sentat que coneixes.
O sigui, de hola, Amat, com estàs? Anem a aprendre alguna cosa?
De... Oh, clar, és que és així.
I cada un a casa seva i no coneixen exactament la importància del teu treball. M'entens? I llavors potser contactes amb gent, encara que sigui més important, o tinguin un altre ofici, que et coneixen més a fons, i entres en un altre tipus de contacte.
A mi, per exemple, em va trucar aquest dia un xiquet que jo vaig veure en exposició aquest de pintura l'any passat a Mora, i aquest xiquet començava. I jo vaig veure, sé que és difícil que és començar. I jo li vaig dir, escolta, unes coses, veus aquests dibuixos? El presentàvem, li sabia qui era, sabia qui era jo, bueno, i em va dir, diu, me podries dir una...
Algun,
dic, home, jo el que et diria
consell,
seria...
Algun consell?
Sí, no tancaria tant les formes. I resulta que aquest any me vaig fent un concurs allà a Benissanet i veig un quadre i dic, hòstia, de qui és això? Perquè em va testar. I és curiós perquè era d'aquell xiquet. Bueno, això ho explicava perquè aquest divendres me va trucar aquest xiquet que per cert és jove, que ara se n'ha anat a estudiar a Barcelona, i, escolta'm, què me diu? Què podria, diu, a part de vostè, què podria vindre a veure el que fa últimament els quadres? Jo dic, vine com vulguis, és content. Me fa més alegria això que no moltes aquell, vegades aquell... que vingui el rei del mambo.
I aquell quadre que vas veure a Benissanet ja tenia les línies més obertes o no?
Quin?
Aquell quadre de Benissanet ja tenia les línies més obertes?
Sí, i tant. Total. O sigui, un canvi.
O sigui, va seguir diguem-ne, el teu consell.
Sí, sí.
Molt bé. T'havies plantejat fer el que has fet? D'una manera, diguem-ne...
No. No. Tot ha sortit al revés. Sí, perquè jo, diguem, tampoc a la vida no m'havia plantejat sempre de quan eres jove una vida familiar, no. Jo em veia amb els lames del Tíbet, abans, sempre.
Aquí al Priorat, Amat, coneixes gent que tingui nivell de pintors o de músics així, nois que no es coneixen?
Sí, sí, home, i tant, per descomptat, home, aquí Falset no cal ni dir-ho, doncs, per exemple, tenim la Marta, la Marta Cardona, és un fenomen tocant. Llavors hi ha un xaval aquest que toca molt bé la guitarra flamenca, el José Luis,
Garrido.
Sí. Llavors que tenim el Josep Lluís Pérez, que toca moltes vegades. Llavors el Josep Lluís també és un cas d'aquests que el pobre, doncs, no el pobre, diguem-li,
còmics,
però bueno, que diem, clar, la gent la veu pel carrer, diu, però escolta'm, vull dir, que té molt nivell i no ho sé, hi ha l'Omano, que és un fenomen obert amb altres coses.
I el món de la pintura?
El món de la pintura, diguem-li, jo el que tinc possiblement més relació és amb el Massip.
A Paco Garatxo, que diuen, a l'Isbal.
Sí, això mateix, però relació ja des de fa anys, perquè ell era dibuixant de còmics, i llavors és una persona... Que és agradable compartir amb ell.
A part d'aquests, que ja són persones grans, suposo. Bueno, sí. Gent més jove, em referia jo. Nois que doncs comencin i dius, mira, hi ha bastant nivell, vull dir, n'hi ha més dels que em pensava o no. Vull
però
dir,
que comencin en què?
A la comarca, al món cultural de pintura i música. Si el veus que hi ha un nivell alt... O...
Això de xavals jovens, sí. Home, és molt difícil.
Però, per exemple, aquest que comentaves tu abans de Benissanet, per exemple, no? Vull dir, hi ha gent de la comarca que et vingui a dir, Amat, escolta'm, això... Això vull dir,
no,
una miqueta, no? I és aquesta inquietud de dir, potser, el que dèiem abans, no? Com que ets d'aquí, com que has viscut sempre aquí, com que no sé què d'aquí, la gent realment no sap realment el que tenim aquí a la comarca, no?
Sí, no
hi ha una importància que realment té.
No,
i en canvi, si estiguessis en un altre lloc, que sé jo, estiguessis a Barcelona per dir una cosa, o a Nova York no dic res, no? ja semblaria que fossis com una miqueta bueno, de fet, adorable, diguem-ne.
Sí, bueno, de fet, ja quan vaig ser, bueno, no és per res, però jo quan vaig treballar tot això del retable, jo, a mi em va conèixer un escultor, possiblement el coneixeu, l'Oteiza, que és un gran escultor basc, hi havia el xillí de l'Oteiza, i aquest l'Oteiza, sí, pues, em va veure l'obra i em va dir... Dius, aquí, diu, bueno, paraules textuals, diu, aquí difícilment farà res. Diu, això, hauries d'estar en un Estats Units o en un lloc d'aquests. I això ja ho tens assumit. I amb això no em vull posar, ni molt menys medalles, però és una cosa...
Però tu tens clar això, tu tens clar això. I no obstant, te mantens ferm amb la teva diguem-ne, posició.
Bueno, és que quina posició és?
No, la teva, la que tens, la que tens.
Clar, és que a part és... és el moment, i de fet no canvio res, perquè què més hem de tindre? Vull dir, quan tens ja...
Escolta'm, quan pintes, quin és el feina més pesada del pintor?
Mira, lo pintar és lo pintar és patir. O sigui, per
sí,
mi...
El fet de fer-ho.
Sí, jo et diria que normalment és com un fet d'introspecció, meditatiu. No et pots posar a pintar allò per dir... Mira, o sigui, tu t'has d'imposar una disciplina diària i has de pintar, perquè saps que a través d'aquesta disciplina pots lograr alguna cosa. És una mica... O sigui, si ets indisciplinat, difícilment faràs res. Perquè te pots perdre, lo tindre, lo dia bo de... fer aquell tipus d'obra que en realitat és la que tu t'interessa o et sorprèn. O sigui que moltes vegades a la millor et dius aquest dia jo no hauria pintat i t'hi has posat i aquest dia és quan has lograt la cosa...
La disciplina, suposo, Amat, que és com a totes les penyes, si no és disciplinat no pots tindre mai èxit. Jo et volia preguntar, te consideres bohemi o no? O no té res a veure la paraula amb la teva vida o amb la teva forma de ser?
Això és una cosa que es diu moltes vegades al món de la pintura o al món de la música. Sí, jo crec que vaig ser bastant bohemi per tot el que vaig arribar a fer. Ara, pues, ara no sóc bohemi perquè sóc un més del sistema, però bueno, a la seva època sí, clar, em vaig moure molta llibertat, doncs, bueno, vaig voltar i anava una mica al meu aire, anava sol. A la seva època anava per Eivissa, a Grècia, totes aquestes coses, jo els viatges sempre els feia sol, no anava amb ningú, jo no, però a tot arreu coneixia gent, jo feia un viatge,
quan més coneixes gent,
sí, al cap de dos dies ja em feia uns amics o unes amigues, digue-li com vulguis.
Quan va fer aquell festival de Canet hi vas assistir en aquella època?
No, era molt jove, digue-li cinc ara. Però, sí,
és un altre tipus de música. Sí, sí, sí.
I el més pesat de la música?
El més pesat jo que he fet durant molts anys. Mira, els músics d'avui en dia no tenen res a veure amb el que jo he fet. Penso que jo he sigut un músic de càrrega, diguem-li, com un ruc. Perquè jo he sigut dels músics, si a mi em donessin un euro per cada cable que he plegat a la meva vida... seria multimilionari. O sigui, jo era recollir cables, perquè nosaltres hem acabat de l'actuació i com era abans, n'hi portàvem moltíssims de cables. I si tu multipliques, posem pel cas, durant 30 anys, si no més, o sigui, ara t'ho diria, t'ho dic així pel damunt, 30, 40, 50, sí, durant més de 30 anys, a una raó d'uns 100 bolos cada any, són uns 3.000 bolos, no? Doncs si cada 3.000 bolos multipliquessis el número de cables que havia de plegar, clar, és que això sona molt fort, perquè a vegades que et diuen quantes actuacions del públic, dius, no ho sé, potser n'he fet 3.000.
Bueno, doncs,
clar,
ets un músic obrer. Que...
Clar, un músic obrer, perquè feies de tot, i havies de fer els viatges, jo me'n recordo, amb carreteres tremendes cap a l'Aragó i sense aire condicionat, i bueno, i arribar amb un puesto, doncs, al Pirineu... o a Galícia, per exemple, anava a Galícia amb una orquestra que anava de Saragossa i treure les vaques, llimpiar-ho tot, o tocar amb Mondoñedo mateix a Galícia, a Baixero, tocant al carrer amb els dits que se gelaven i la gent amb paraigües i aguantant. És de pel·lícula.
Quins conjunts o orquestes te'n recordes que has estat?
que et vinguin. Home, per descomptat, els últims que vaig estar van ser els de l'Ebro, que van ser els més d'aquí, que hi vaig estar molts anys i molt content, sí, perquè aquests van ser...
Que és el, que és el conjunt estar, que has estat més...
Sí, que quan jo vaig plegar ja, pues, ja es va dissoldre. De fet, jo vaig entrar als de l'Ebro perquè els de l'Ebro es dissolvien. Se dissolien perquè hi havia hagut bueno, un problema entre, entre els dos germans. Llavors buscaven una persona que més o menys els hi manegués una mica la cosa. I jo vaig dir, bueno, aquí m'hi estaré un any. I vaig estar 17 anys, que no és broma. Eh? I llavors d'allí ja vaig plegar. Bueno, ja fa 4 anys que vaig deixar.
Parlant d'això, quina és la música que t'agrada més interpretar?
Home, jazz, per descomptat. Home, jo diria també, això de jazz... Jo a vegades que dius, bueno, jo toco jazz, a lo millor el toco malament, però bueno...
No, jo t'he dit que quina t'agrada més, quina...
No, a la que m'atreveixo una mica, el que passa és que, clar, és una mica això. Jo, al posar diferents esglaons o nivells, jo et diria que possiblement, des d'aquest punt de vista, és una pregunta que no se m'ha fet, però crec que possiblement me posaria millor qualificació en pintura... tot i no haver-me dedicat tant que no amb música. No sé si m'explico
bé.
Perquè és... possiblement la pintura és una cosa més plàstica i més visual. I la pintura...
I més científica, diguem-ne, la música. La música més científica vols dir que és fàcil de trobar la perfecció o la imperfecció.
Sí, no, perquè, primera, jo no em considero una persona de... què diria? De molt bon oïdo. Llavors és una mica això, ja he sigut, no he tingut problemes, però tampoc no és que ho hagi tingut molt fàcil, a la música.
O sigui, la música que toques ara de jazz, o sigui, dones classes de música tu, i la música que toques tu ara, és particular a casa.
Perquè, sí, perquè no toco pràcticament
amb disfrute personal.
Aquest any, per exemple, he tocat amb un flautista, amb dues coses de bodegues, amb Gerard Marçal, que va vindre amb un guitarrista flamenc aquí a fer unes audicions, que és un gran... Però, clar, hi ha xavals joves avui en dia que t'has de treure el barret.
I per escoltar, quina música prefereixes?
Tot. És que, clar, jo, per exemple, jo pintant sempre tinc música clàssica. O sigui, sempre tinc Catalunya Música, una emissora que transmeteix música clàssica de Madrid. Jo sempre escolto música clàssica. Ara, també escolto jazz, normalment al cotxe, o tinc una discografia bastant bona de jazz. Però quan jo ja vaig començar a descobrir els clàssics, sobretot, doncs, diguem-li, jo no et parlo de Beethoven, Mozart, jo et diria, doncs, a Mahler, sobretot, i Debussy, bueno, aquests grans. Llavors, a partir de tot, ja et canvia una mica la idea.
O sigui, aquesta música clàssica, quan eres més jove, no l'escoltaves, no?
No, home, no hi arribava. Són músiques que descobreixes per casualitat. Per exemple, jo Mahler lo vaig descobrir a la pel·lícula del Visconti, Muerte en Venecia. Sí. Sí. I tocaven un tema de l'Adagietto de la Quarta Sinfonia, que és una meravella, allò. I clar, quan jo vaig sentir allò, a mi em queien les llàgrimes... Dius, és que aquí has fet... Jo les he descobrit així, les pel·lícules. Mira, us diré en cas. Com feia l'Emili, anava amb quatre aliments, diguem-li així, de la cava. Que, per cert, un ha sigut alcalde del PP a Estara, el Joan Bertomeu. Ha sigut durant molts anys alcalde de la cava. I ara està de diputat a Madrid. Bueno, doncs el Bertomeu, tot i amb això, mos, quan anava a tocar la cava, venia ell sempre aquella cosa... I, per cert, que me vaig sombrer hòsties amb ell. És l'última persona que m'he discutit a la vida. Bueno, doncs, me'n recordo que anàvem junts i al cine que hi havia a la Rambla Tarragona, allí, dic, què fem? Entrem al cine. I feia una pel·lícula que es deia La passió de vivir. I aquesta pel·lícula que la feien el Richard Chamberlain i la Glenda Jackson... I el director, el Ken Russell, el mateix que va fer l'òpera Tommy, jo vaig entrar dins, però no sabia el que anava a mirar. I quan comencen? Amb el concert número 1 de piano de Tchaikovsky. Jo no sabia ni qui era el Tchaikovsky. I llavors, bueno, sents l'obertura i tot, sents... I llavors a dins a la pel·lícula toquen la patètica, és per morir. Llavors, clar, jo plorava, i aquells...
Se n'enfotien.
I quina merda, i quin d'això, per morir. Però el bo va ser que aquesta pel·lícula la van fer falset. I me'n recordo que allí, a falset, jo la vaig anar a veure. I... sé que hi havia bastanta gent al cine, i hi havia, per cert, l'Assumpció Sancho, que l'havia anat a veure, i sé que ens vam quedar 4 o 5. Que, clar, és connectat, també. Ara crec que hi ha més, cada vegada hi ha més sensibilitat i s'entren els temes. El que passa és que, clar, jo ho veig també per la xiqueta i per tot, tum-xa, 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 dius, hòstia, el rock sinfònic en aquella època semblava que ens hagués de portar la música cap a uns altres canals i ara, al canvi, sembla que tornem...
Ja, enrere.
Però, bueno, tot és positiu, però, de fet, hi ha una gran... A mi avui en dia, això de l'internet és una gran avantatge.
A nivell general, així és com una opinió d'una persona que entén una mica en música, la música que es toca ara, que et sembla millor o pitjor dels 20 anys atràs? O...
No, molt millor.
Millor?
Sí, tant.
Hi ha molta gent jove que torna a escoltar músiques de llavors.
Sí, clar. Sí, però avui en dia... Jo crec que és el que deia abans, que el jovent té la mentalitat molt més oberta i llavors, per molt que vulguis fer aquella música d'abans, se fa d'una altra manera. De música només n'hi ha dos, la bona i la de dolenta, tant la d'abans com la d'ara. Si tu escoltes, per exemple, un tema del Pino Donaggio, aquella doncs, que el va guanyar al Festival de San Remo, aquella sent un dia en qualsevol part, jo dic, què se n'ha fet d'aquest home? I un dia, veient una pel·lícula per la tele americana, una música preciosa, sempre m'agrada veure, ara ja, per desgràcia, els finals de les pel·lícules
ja tallen,
ho tallen,
sí.
Però encara ho conservaven, els crèdits. I veig allí una música preciosa i al final, Pino Donaggio diu, hòstia, aquest tio ha marxat d'Itàlia sent anat a Nord-Amèrica, llavors ho llegeixes, i aquest tio ha triomfat com a compositor de música. I era, bueno, del Julio Iglesias ja no vull dir res, bueno, descartat, però bueno, ha triomfat fora.
En tot
clar.
Cas, ja, potser ja que ja acabem aquest apartat, perquè doncs, vull, ha donat molt de sí, hem parlat de moltes coses. Ara, si et sembla, ja passarem a l'últim perfil d'aquest del programa, que és un perfil més humà. Són preguntes molt, molt breus, molt breus, i la resposta, doncs, també breu.
No sóc gaire breu, jo, però...
Són preguntes que, per exemple, doncs, quin és el millor moment del teu dia, del dia?
Jo et diria que possiblement... diria que cal tard. Cal tard. Abans d'anar-me a dormir, al tard. Aquell és una hora molt de contemplació, sí, abans de posar-me al llit, sí.
I per tu un dia rodó què és?
Home, un dia que com diu la paraula, rodó, que ho has lograt tot. Primer, que has tocat molt a gust, que a la família no hi ha hagut cap problema, i que llavors t'has pintat un bon quadre. Això seria el més rodó.
I un dia dolent?
Home, d'aquests ja no te'n parlo perquè n'he passat molts per desgràcia. Vull dir, vaig passar una mala època.
Una sí. Bona notícia que t'agradaria sentir.
Home, bueno, no cal dir que s'acabés la fam i les guerres al món i, bueno, i que es curessin, doncs bueno, és, no curàs perquè tots ens hem de morir una mica, però que es pal·liessin una mica, sobretot les tres grans enfermetats, que són el Parkinson, l'Alzheimer i el càncer.
Això seria no una bona notícia,
sí,
una
clar,
gran.
Clar.
Un viatge per recomanar?
Jo diria que, bueno, l'últim que he fet, que va ser aquest any passat, que el recomanaria a tothom, que va ser a Egipte.
Te va agradar.
Molt. I no faria retornar.
I un lloc per a viure?
Un lloc per a viure? Home, clar, diria que hi soc, no puc triar res més. És que, clar, no podem escollir pràcticament. No.
I algo per oblidar? Un lloc per oblidar, per exemple?
Un lloc...
que hagis anat i diguis aquí no hi tornaré.
No m'agrada. O...
Sí, Gotor. Gotor, que és un poble de l'Aragó que me va deixar molt mala espina per una persecució, digue-li així, que vam tindre pel sol fet de ser catalans.
Coi.
Sí, però bueno, això és una altra història que no té el cap.
Doni-do. Quines tres coses t'emportaries a una illa deserta?
Quines tres coses?
T'emportaries a una illa deserta?
Mira, això és una cosa que es pregunta moltes vegades, sí. I aquest, el que va fer el Tubular Bells, Mike Oldfield, va dir sobretot que s'emportaria el concert de Joaquín Rodrigo, el concert d'Aranjuez. Jo et diria que m'emportaria... És que jo m'emportaria diverses de
no,
músiques.
Ja.
Clar, però clar, sobretot m'emportaria música del Pat Metheny, que seria possiblement el que triaria, del Wes Montgomery, i sobretot possiblement m'emportaria tota la discografia de Mahler.
I si perdessis, on te tindríem que...
Sí?
Si et perdessis, on te tindríem que trobar?
Jo crec que sí, en un monestir d'aquells de budistes.
Què arribaries a fer o què has fet per amor?
És una resposta que no te la sabria dir, perquè encara no ho he fet. No ho sé, no sé de què seria capaç. No ho podria dir. Jo suposo que tothom, quan se planteja això, diu que donaria la seva vida. És molt fàcil dir-ho, me tiraria d'un precipici. Ara, no sé si seria capaç de fer-ho.
Tens alguna mania confessable?
Mira, jo tenia la mania quan anava caminant de quan trepitjava o, per exemple, si trepitjava un obstacle amb el peu esquerre, llavors n'hi buscava un altre amb el peu dret. Me l'he anat traient
per
a poc.
Per compensar.
Sí.
Un color que t'agradi molt. Bueno, i a un pintor això és important.
Sí, m'agrada molt. Un color que quasi tothom odia, que és el groc. És un color que m'atreu molt. I el vermell, per descomptat, també.
Un plat preferit per tu, que t'agradi?
També diria, mira les gentilles, posem pel cas.
Senzill.
Sí.
Un llibre per recomanar la seva lectura.
Mira, a mi, un llibre que em va marcar moltíssim a la meva època, que me'l va llegir d'una tirada, i per cert se pot descriure, per cert, va ser el Siddhartha
del
Hermann Hesse. Però llavors n'hi va llegir un altre, que era Mi Credo,
també,
que també és del Hermann Hesse. I diria que amb aquests dos, ni encara que últimament, possiblement, doncs, n'ha llegit un altre que és del Tolstoi, que es diu Resurrecció, que està prou bé, també.
I un llibre que tornaries a llegir?
Que tornaria a llegir. Doncs sí. Pues mira, ja estava pensant, per cert, aquest dia, perquè vaig veure una pel·lícula en DVD d'aquest del Bardem, el còlera, els últims anys de còlera, sobre un llibre del García Márquez. Lo que hauria de tornar a llegir seria Los 100 anys de soledat del García Márquez.
I un llibre que no hagués pogut acabar de llegir, hagués dit aquest llibre no el puc llegir.
Un llibre que no hagués pogut acabar de llegir, sí, és que n'hi ha diversos, no. També sí, ja ho sé quin és, sí, el Pandora en el Congo.
Molt bé. No perdó.
Sí, però resulta que no el vaig poder acabar de llegir.
Molt bé. I també
sí, no podia acabar.
Un cantant o un grup musical, que ja n'hem parlat molt sovint, molt abastament avui, però ja
sí,
per definir-lo, potser ja ho has dit, no?
Sí, no, ja t'ho he dit, més o menys.
I una pel·lícula, doncs?
Home, de pel·lícula jo et diria que n'hi ha moltes, però, per exemple, una pel·lícula que a mi m'encanta, que la haig de veure cada dos anys així, és Era una vegada en Amèrica, que són dues pel·lícules que és del Robert De Niro, i és una pel·lícula possiblement una mica dura, però hi ha escenes dins... És que ho té tot, és una pel·lícula de gàngsters per estendre. És com una espècie, pel que l'hagi vist, no és un Padrino, possiblement, i potser no és tan coneguda, però és una pel·lícula que la recomano. Les dues pel·lícules.
Molt bé.
Quina ha estat la teva última descoberta? Una cosa que hagis últimament, doncs...
T'hagi quedat atenció.
Sí, t'hagi llamat l'atenció, t'hagi motivat o... Si l'has tingut, si no l'has tingut.
Sí, però a quin nivell?
No, que el nivell que tu vulguis, no, vull dir, a nivell
professional,
a nivell de música,
personal,
o de la pintura, o inclús a nivell de relacions
humanes. Ja dit, coi, humanes, ara m'he donat compte d'això, és que...
Sí, no ho sé, jo no t'ho sabria dir, perquè passa que em sorprèn cada dia de moltes coses.
Molt bé,
per exemple, aquest dia, quan va ser el diari quan era? Del dissabte? Ah, sí, el del dissabte, doncs per cert, un escrit d'aquest del Víctor Amela, que fa un escrit sobre un psicòleg que va estar, un psiquiatre, que va estar al centre de psiquiatria de Jaén, que fos una espècie, bueno, parla del Vallejo Nájera i de tota la repressió del franquisme, i realment, per molt que haguis llegit aquest article, lo del dissabte, lo recomano perquè és sorprenent.
De què et fan?
De res.
I abans d'acabar, te demanem un desig.
Que demanem un desig? No, nosaltres no te podem concedir, segurament, però en tot cas, que quedi demanat.
Per mi o per qui?
Per qui tu vulguis.
Doncs, bueno, el desig me sembla que l'he dit abans. És que clar.
Molt bé. Doncs...
I fins aquí aquest espai de perfils a Ràdio Falset, aquest mes de febrer.
Us esperem el proper mes amb un altre personatge, millor dit, amb una altra persona, per parlar amb ella tranquil·lament.
El programa Perfils us posa al vostre abast la possibilitat de proposar-nos persones per al programa o preguntes que poden anar introduint a les properes converses amb els nostres convidats.
Per això tenim els telèfons de l'emissora, de Radio Falset, i també el correu electrònic.
Volem la vostra participació activa, també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte proper a les 3 de la tarda.
Hem realitzat aquest programa l'Agustí Massip i jo mateix, Miquel Giné.
El control tècnic avui, el Jordi Borges, sense el qual això tampoc hauria estat possible.
I amb el nostre agraïment més sincer al nostre convidat d'avui, que és Amat Pellejà, esperant que tu hagis passat bé amb nosaltres i que t'hagis sentit, doncs, còmode.
I abans d'acomiadar-nos, digue'ns una cançó que tu hagis triat i amb això ja acabarem el nostre programa. Agraïm-te la teva presència.
Pues bueno, diria que del Pat Metheny, que és un gran guitarrista, jo diria que per mi és...
N'hem parlat al llarg del programa,
sí,
per tant és
sí,
bo
sí.
Que va amb una
doncs
música
bueno, d'ell. Doncs bueno, un tema d'aquests que té ell, If He Could, encara que el meu anglès és...
Doncs molt bé, amb aquesta cançó del Pat Metheny us ens acomiadem. Adéu-siau, gràcies a Marc de la teva presència i fins una altra.
Ha sigut un plaer i fins a la pròxima.
Igualment. Thank you.
Thank you.